Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.
Amb 44 anys de trajectòria professional, el psicòleg clínic Ferran Salmurri publica el seu segon llibre, Raó i emoció, una obra amb la que ens acosta recursos per aprendre i ensenyar a pensar. Una obra didàctica que vol ensenyar a utilitzar la raó, el pensament, per gestionar millor les nostres emocions. I és que Ferran Salmurri està convençut que la felicitat es pot aprendre i ensenyar i que el que ens manca a la societat és una bona educació emocional. Ferran, molt bon dia.
Bon dia.
No sé si m'he equivocat en alguna cosa o tot era correcte.
No, més o menys sí, és així.
El títol del llibre, la primera part, és Raó i emoció, dos conceptes que haurien d'anar agafats de la mà, però que en la realitat a vegades es posa en evidència que no és ben bé així.
A veure, ens pensem que som animals racionals, això ens ensenyaven a l'escola, i la veritat és que som els més emocionals de tots. Però cal tenir en compte que tot el que sentim, i parlem ara d'emocions i sentiments, tot depèn del que pensem. I una de les coses que no hem fet al llarg de la història és precisament aprendre a pensar per tenir una millor gestió de les emocions. És a dir, hem après moltíssimes coses. Hem après a anar amb cotxe, hem après a conduir un helicòpter, a fer l'alteració de renda, però el que no hem après és a pensar lo suficient com per gestionar, és a dir, utilitzar la raó i la intel·ligència per controlar millor aquestes emocions.
No hem ensenyat a pensar, ho hem ensenyat a pensar malament, perquè en el llibre moltes vegades expliques que ens trobem a la prehistòria emocional, que si tant hem evolucionat, com bé deies, en aspectes tecnològics, en l'aprenentatge de moltes altres disciplines, en les emocions, no ho hem fet.
No, és més, és que no és que no hàgim ensenyat a pensar, és que hem ensenyat a no pensar, exclusivament a obeir. I clar, a partir d'aquí la liem bastant, perquè clar, obeir què? La norma. I a partir d'aquí és molt fàcil convertir la vida en un judici permanent aquí a la Polinèsia, on fiscalitzem si es compleix o no la norma, es jutja, es fa de boixí, es practica el càstig o el premi com una forma educativa, com si alguns digués que fer, que educar vol fer de fiscalitzar, jutjar i fer de boixí en aquesta vida.
Clar. Ens hem convertit en uns jutges permanents de la nostra vida i sobretot de la vida dels altres.
Exacte, exacte. I quan diem fixat errors a l'hora d'educar en el pensar, és que moltes vegades el poc que hem ensenyat a pensar ho hem fet al revés. O mantenim al revés. En el seu moment tindria el seu poder adaptador quan a la gent li deia als fills o als menors vigileu a veure què en feu, que a veure què diuen els altres. Perquè clar, segons els que deien els altres et cremaven viu. Però clar, continuem ensenyant el mateix i la vida ara, per molt que pensis diferent que els altres o facis diferent que els altres, no et cremen viu, però continuem ensenyant el mateix. I quanta gent va per la vida pensant que el seu valor, el que importa, el que els altres pensin o diguin d'ell, o el que és pitjor, el que jo penso que els altres pensen de mi. En comptes de tenir una bona opinió d'un mateix, una opinió positiva, que és el que ens ajudaria a tenir una bona autoestima imprescindible.
I una bona autoestima, bé deies, Ferran, que és imprescindible per pensar bé i per sentir-se bé.
Exactament. Hi ha molts conceptes a treballar i molts conceptes a millorar. Avui en sabem suficient, tenim prous coneixements per millorar bastant el que seria l'estat emocional de les persones. Evitaríem molt de patiment, entre altres coses. Fixa't, a la consulta ens passa. Bé, la gent, la primera vegada, lògicament, dient vinc perquè no em sento bé, seria molt tonto venir a lo contrari. Però quan una de les coses que dius és quan estan més bé i li dones l'alta, si això que aquesta persona ha après per anar per la vida d'una altra manera, a pensar diferent, a fer diferent, ho hagués sabut abans, probablement no hauria patit tant.
I per què no ensenyem educació emocional a les escoles?
Bueno, no sé.
I a casa, ja, també, no?
Sí. A veure, jo crec que a casa simplement perquè no en sabem, i a les escoles també, perquè els adults tots plegats són bastant analfabets en el tema. Per què no s'ha posat en marxa algunes iniciatives més enllà de les que hi ha, que no vull dir que no n'hi hagin, però són minories en relació al que es podria estar fent des de fa temps. Per què? A veure, jo donaria una raó bastant clara, i és que els polítics en general només fan o s'impliquen quan dues coses, una és quan és un benefici immediat per als seus vots o quan ho demana prou la societat. I la societat fins ara encara no ha demanat prou.
Ens falta fer aquest pas.
Jo diria
encara.
Jo diria que sí, que hem d'agafar consciència de tot això.
La por, l'egoisme, la desconfiança, són emocions que potser abans eren útils per a la supervivència humana.
Exacte.
Parlem de fa molts anys, però a dia d'avui, fins a quin punt són necessàries aquestes emocions? O sobretot que dominin aquestes emocions i no unes altres, com una bona autoestima, una bona empatia?
A veure, jo diria que en general hauríem de parlar de que les emocions totes són adaptadores. És a dir, una mica de por et fa ser prudent, una mica d'ansietat d'estudiar. Quan n'hi ha massa, ansietat no estudies i quan tens tanta por no surts ni de casa. Vull dir, és veritat que hem d'educar aquestes emocions i les hem de reduir al món que vivim. Avui hi ha estudis que demostren que la gent ens domina la por i altres emocions tant ara com fa mil anys. Clar, no té cap sentit això, perquè les coses evidentment han canviat i hauríem d'aprendre a canviar amb la mateixa mesura. Si la societat es fa més complexa o més diferent i continuem sentint igual, vol dir que cada dia tenim més problemes, que és el que està passant.
I quin és l'error més greu en la nostra educació emocional?
Això del més greu és difícil.
En devem tenir molts, perquè no, sembla que no anem pel bon camí o que ens costa.
No, el més greu és que no ho fem. El més greu és aquest, és a dir, que continuem anclats i aturats en aquest tema. També ho és el que deia convertir la vida en un judici. També ho és dir-li als altres que es preocupin, als nens que es preocupin, o entre nosaltres, que ens hem de preocupar del que els altres pensin de nosaltres. O ensenyar comparança, quan el que hauríem de fer és preocupar-se de nosaltres, que amb prou feina tenim. No sé, n'hi ha... Caldria llegir llibre perquè n'hi ha uns quants, la veritat.
Llegir llibre per saber quins són aquests errors i per aprendre a pensar bé i a millorar-los. Que això es pot aprendre.
Veuràs, és que durant molts anys, durant, bueno, segles, s'ha estat creient que les persones són com són i que què hi farem.
Quantes vegades hem sentit a l'edat que tinc, exacte, jo ja no canviaré. Ui, doncs això és fals, no?
Absolutament, es pot aprendre a totes les edats, no amb la mateixa rapidesa ni amb la mateixa facilitat, però això no vol dir que no s'hagi d'utilitzar i s'ha d'aprendre. A l'edat que sigui es pot aprendre. I el nostre cervell, avui se sap, amb neuroimatges ha vist, que es modifica permanentment, contínuament, en funció del que fem, és a dir, del que fem, del que pensem i del que sentim. I amb aprendre i aprenent i practicant, el cervell es modifica. Ningú neix lladre, xistós o graciós o mentider o conductor, però a base de fer pràctiques de conduir acabem sent conductors i interioritzant una manera diferent d'anar per la vida. I això és el que hem de fer, entre altres coses, aprendre a pensar, aprendre a dirigir millor la vida i aprendre a conviure d'una forma diferent.
És molt llarg aquest aprenentatge, que ningú es pensi que d'avui per demà en podem aprendre, no?
Jo diria que tots aquells que passem els 40 anys ens queden més o menys 100 anys d'aprenentatge.
Doncs haurem de començar abans, sí. Ferran, hauríem de començar de més petits. Com ho fem? Quina és la base per començar a pensar i a fer-ho bé?
Perdona, quina és la base?
Sí, per pensar i pensar bé, com hem de gestionar les nostres emocions, què hem de deixar a un costat i potenciar?
A veure, els elements bàsics, ho intentaré resumir perquè no és fàcil, però els elements més bàsics, el primer que hem d'aprendre és a pensar en positiu, en termes generals. Quantes vegades tenim molts elements al davant i no som capaços, positius, i no som capaços de veure-ho.
M'agrada una frase, Ferran, que hi ha al llibre, quan parles dels esdeveniments, que tu dius que els esdeveniments són, per dir-ho d'alguna manera, neutres, no? Que la càrrega que hi posem nosaltres, positiva o negativa, depèn de nosaltres,
sí,
en definitiva.
Sí, però fixa si ens costa aprendre, que això no és cap invent meu. Això ja ho va dir Epictet fa 1.900 anys.
Doncs mira, si anem tard.
I ningú li fa ni cas. Per això dic que a vegades les paraules la porta al vent. A veure, jo crec que la primera condició de lo que em plantejaves és que ens hem de plantejar, ens hem de parar un momentet i dir jo per a què visc. Perquè, veuràs, jo a vegades faig conferències i normalment començo per aquesta pregunta. Si veiessis les cares de la gent adulta dient què pregunta aquest tio, a veure, faries...
Ningú s'ha plantejat per què viu? O poca gent ho fa?
Poquíssima. És més, ves preguntant a la gent que no hagi escoltat avui aquesta emissora i pregunta-li, tu t'has plantejat per a què vius? La majoria de la gent simplement viu avui, o vivim, diguem-ho així, perquè ahir no ens vam morir.
Una resposta trista.
Clar, és que si tu no saps per a què vius, és a dir, per què corres avui? Perquè és dimecres. No sé qui ho ha dit, però és dimecres i he d'anar a tal lloc a fer això. I si et diuen, no, no, és que avui és diumenge, ah, doncs no he de córrer tant. Per què? No sé, perquè algú ha dit que és diumenge. Però no et planteja res més, és a dir, fem el que toca i ens repetim contínuament. Home, l'exemple de les sabatilles, que l'explico molt sovint, és molt recurrent.
No n'aprenem, eh?
És que vivim així. És que vivim així, és a dir, nen, et vols recollir les sabatilles del menjador, que estic cansada de veure-les aquí, que cada dia t'he de dir mateix, ja estic fart del teu desordre, sempre estem igual. Bueno, doncs això passa a tots els domicilis de Sant Cugat. Jo que visc aquí t'ho puc assegurar.
I de fa molts anys.
Això mateix, fa més de 41 anys que visc aquí. Era un poblet, eh? I això que dic, passa a tots els domicilis de Sant Cugat, cada dia, cada dia, cada dia, on hi ha menors de 30 anys i algun de més grandet també. Com que he anat fent conferències per allà, diré que l'altre dia em deien que a Uruguai també passa. O sigui, a tot arreu del món...
A tot arreu on hi hagi sabatilles.
No serveix per res, excepte per baixar l'autoestima del nano, per crear distanciament afectiu i comunicatiu, per crear fins i tot deshonestedat donant-li les culpes al germanet petit o al gos. Bueno, res, però hi continuem fent-lo cada dia. I és més, anem cap a casa sense anar preveient què ens espera la vida. Quan arribis a casa, on seran les sabatilles? Doncs al menjador, si fa 2.000 anys qui són.
Doncs preparem-nos, no?, per donar una resposta o buscar una alternativa. Em sembla que és Einstein, també recull la cita al llibre, que si no volem sempre els mateixos resultats, no fem sempre els mateixos procediments. Per tant, fàcil, senzill d'entendre.
Jo em plantejo per què ho va dir Einstein.
Perquè va intentar moltes vegades fer una cosa.
Perquè va observar que sempre fem les mateixes coses i que ens costa molt parar-se a pensar una miqueta i dir, a veure, de què em serveix això? Una dona que m'explicava una vegada que cada diumenge discutia amb el seu marit i quan li vaig dir, què vols dir cada diumenge? Diu, sí, des de fa 20 anys. A veure, el primer que et dones compte és que després de 20 anys no et dones compte de que no serveix per res discutir amb el marit. Res de bo, vaja, perquè de dolent el que vulguis. No sé, anem així. Jo penso que simplement para't i pensa una mica i el primer és per a què vius.
Una pregunta que deia que la gent posava cara de pòquer quan se li preguntava, potser és més fàcil respondre-la si parlem dels nostres fills, no? Volem que siguin feliços. Ah. Tenim clar que vivim per ser feliços en mesura del possible. No podem ser feliços o estar en una constant felicitat, però sí que hem de caminar per aconseguir...
Sí, però fixa't que fins i tot amb això cometem bastants errors. Primer, hi ha molts pares que diuen que volen que els seus fills siguin feliços. A veure, a l'hora de la veritat el que observes és que volen que siguin enginyers o licenciats, o que tinguin molts estudis, o que triomfin a la vida, o que tinguin èxit.
Però això no és sinònim.
No, no, en absolut, en absolut. Hi ha altres que diuen, sí, sí, que sigui feliç. Per tant, que faci el que li doni la gana, que sempre estigui content, dona-li tot el que vol, que tot tampoc, això tampoc, evidentment, ens porta a la felicitat. A ser feliç se n'ha d'aprendre, i és un aprenentatge de tota la vida, com deia abans.
I per ser feliç, quines emocions hem de potenciar? Una bona autoestima, per exemple?
Per exemple, seria una d'elles. La segona, aprendre a controlar cada una de les emocions. Per exemple, quan un té por, doncs aprendre a dominar la por. Com? Vigilant el que penses. I normalment vol dir substituint el pensament per altres de menys por o de més realistes.
Un exemple molt clarificador en el llibre, precisament per substituir la por, en el cas d'un nen que té por d'anar al lavabo.
És que, a més, és una cosa que ens ha passat a tots de veure alguna vegada l'escena aquesta, d'intentar convèncer el nen de que no ha de tenir por. Però de què tens por, nen? Dels fantasmes, o els monstres, o els ja... Però si estem sols, que no ho veus? Mira, veus, aquí no hi ha ningú, estem sols. I el nano continua dient que ell té por. I no hi ha manera que el convenci de que no ha de tenir por, perquè evidentment no és la manera de canviar les emocions o controlar els sentiments. Quina és la manera? Doncs molt bé, acompanyant-la un cop i explica-li aquell dia, per exemple, que vam anar al Tibidabo, no? I que ens ho vam passar també, i li explica els pèls i detalls, va al lavabo, fa el bebé, torna cap al menjador, i quan arriba li pregunta, has tingut por? Diu, no, doncs ja saps el que has de pensar si vols continuar no tenint por. És a dir, és qüestió de prendre aquestes estratègies davant de la por, la inseguretat, els gelos, l'enveja, l'ansietat, el ressentiment, la còlera, la ràbia. Davant de tot això hem d'aprendre a com hem de pensar per gestionar això millor. I després hi ha dos o tres temes que són bàsics. L'un seria com ensenyem, el que deia abans de les perversions a l'hora d'ensenyar a pensar. És a dir, allò que dèiem és que som molt millorables. Com ensenyem als nanos a enfrontar-se amb l'esforç? I en concret l'esforç d'estudiar.
Perquè a vegades sembla un càstig gairebé, no?
Clar.
Esforçar-se hauria de buscar una motivació, no? Perquè fos la satisfacció d'un esforç, al final, la satisfacció personal, però sembla que a vegades qualsevol excusa És bona per saltar-se un esforç.
Òbviament, òbviament. És que és així, quasi tots els estudiants, a l'hora de posar-se a estudiar, si és que hi ha una hora, s'hi posen amb la idea de que vaya rotllo, vaya pal, un avorriment, és això, com un càstig.
És com una obligació, un càstig, exacte.
I en canvi, davant de l'esforç, perquè tots tenim tendència a evitar l'esforç, és universal, eh? Ara no m'allargaria amb el tema, però és universal. El que podem és aprendre com hem de pensar per a que ens ajudi a fer aquells esforços que ens són convenients a nosaltres. I, per exemple, aprendre a sentir-te satisfet de fer l'esforç, que ha de ser el motiu principal per al que hem de fer les coses.
Sentir-se bé és útil per gairebé tot, fins i tot per a la salut física. Ho explica el llibre i hi ha estudis que ho demostren.
Sí, sí.
Quan una persona es sent bé amb ella mateixa, no se'n recorda que es troba malament o que li fa mal al cap, fins i tot amb malalties, està demostrat que tenir una bona autoestima, sentir-se bé, ser feliç, ajuda a prevenir algunes malalties, algunes patologies i també curar-se d'algunes.
Exacte, que el càncer, per exemple, evoluciona diferent segons com la gent s'ho pren, fa molts anys que se sap, però és que avui en dia hi ha estudis que surten cada dia que demostren la relació, no hi ha de que millori l'evolució o no de la malaltia, sinó del fet d'emmalaltir la gent més feliça, la gent que se sent més bé d'una forma continuada, és la persona que té menys possibilitats o està menys exposada a tenir malalties de molts tipus. Voldria aclarir que quan parlem de felicitat, ho dic perquè la molta gent allà és un punt que ens emboliquem una miqueta, pensant que és algo com molta utopia i molt... A veure, som més feliços quan ens sentim bé que quan ens sentim malament. I ho volem ser al llarg de la vida. Què vol dir al llarg de la vida? Mira, la vida només és ara, ara i aquí. És a dir, en cada moment de la vida. No té per què haver una continuïtat en el que vaig sentir abans d'ahir que el que sento ara. És a dir, la vida és ara i aquí. I per tant, en cada ara i aquí ens volem sentir més bé que malament. Fixa't si és fàcil, no és cap concepte complicat.
El llibre, el ara i aquí, són conceptes que surten constantment. Per què dediquem tant temps en pensar en l'ahir i en el demà?
Bueno, per un problema educatiu també, és a dir, perquè ens han ensenyat de que el passat és molt important per nosaltres i a l'hora de la veritat hem de dir que dediquem el 90% del temps a pensar en el passat o en el futur i quasi sempre en el passat en termes de culpa i en el futur en termes de por. Saps què et dic? Que seria millor...
Això no ens ajuda, eh?
Hauríem reinvertir el tema. El 90% en el present, que és on està la vida.
També el llibre parlàvem de l'esforç, de la cultura de l'esforç...
I de l'empatia.
I de l'empatia.
Empatia, que és bàsic. Mira, si hi ha dos conceptes bàsics en tot aquest tema, i serien el de l'autoestima, que és el que t'ajuda a sentir-te bé amb tu mateix.
Seria bàsica l'autoestima?
Sí.
Per sentir-nos feliços i arribar...
Mira, una persona que té una mala autoestima, per tant, que té un mal concepte de si mateix, és difícil que se senti bé. És a dir, totes les persones tenim coses positives i totes les persones hem de saber-les reconèixer i veure-les i tenir-les clares. I és veritat que després d'això hi ha gent que dius que té massa autoestima. Mira, massa autoestima no en té ningú. El problema és quan tens autoestima i no tens empatia. És a dir, no penses en els sentiments dels altres o les emocions dels altres. Jo puc anar a la meva fins que penso en els altres. I penso, i vaig a la dels altres, i penso en ells, en el sentit de tenir presents els sentiments, les emocions i les seves necessitats. No el que fan, ni el que diuen, ni com ho fan. Perdó, cadascú que sigui com vulgui. Però jo, és important que tingui present el sentiment, perquè això és el que m'ajuda a controlar l'egoisme, i el que m'ajuda a controlar l'agressivitat, i el que m'ajuda a controlar moltes d'aquestes coses.
Quan parlem d'empatia, hem de distingir també de la compassió.
Exacte.
Que no és el mateix.
Exacte. Compassió implica sentir el que sent l'altre i l'empatia no necessàriament implica sentir-ho, sinó tenir-ho en compte. No és el mateix. Em puc fer el càrrec del que l'altre sent, però no sento el mateix. Em puc fer el càrrec de que està patint molt perquè se li ha mort una persona que estima, però no sento el mateix que ell. Aquesta seria la diferència.
Parlar d'una situació, per exemple, que ens remet al dolor, al malestar, com és a perdre un ésser estimat... Inevitablement ens sentirem malament, però el llibre també explica que no cal recargolar-se sobre aquest sentiment, no? Ens sentim malament quan perdem algú,
sí.
Però no cal perpetrar-se en aquest sentiment de dolor, sinó mirar-ho des del punt de vista positiu dels moments que hem passat, per exemple, junts, de la vida feliç que hem tingut.
Està claríssim, està claríssim. Mira, moltes vegades un pensa, si al cap de poques hores estic rient o no estic patint, és que li he estimat molt poc. Som capaços d'anar-se fent...
Un sentiment de culpa, no, a vegades?
Exacte. Si no, no pot ser d'estar molt malament perquè s'ha mort i li... És algo així com si ara jo estic bé, és que no li he estimat prou. Clar, aquests xantatges emocionals que ens fem, evidentment...
I ens els fem nosaltres mateixos.
Clar. I en canvi, fixa-t'hi bé, quan, és que no, una de les coses que tampoc ens ensenyem és a preparar-se per la mort. Preparar-se en un cap sentit especial, entenent que forma part de la vida. És a dir, que és un fet absolutament natural i que quan toca, toca.
I en comptes de... sempre.
Exacte, a tothom. I a més et diré més, en el moment en què això passa, s'ha mort una persona que estima, solem pensar dues coses. Una, que malament per mi, perquè no el veuré més, i dues, que malament per ell, que no viu més. No, per què no fem una cosa? Per què no ens concentrem en el que s'hi ha viscut? És a dir, el feliç que ha estat. I recordem aquests moments, i pensem en aquests moments, no en tot cas en el que no ha estat, perquè tampoc sabem el que li hagués esperat.
Perquè al final són prediccions, no? És aquest futur, aquest i sí.
Exacte.
Per tant, no hi ha cap, res positiu, ni per l'un ni per l'altre.
Una vegada vaig veure una mare que, després de patir molt, va veure com se li moria la seva filla de leucèmia, i al cap d'un any li vaig preguntar, què, com estàs? I em va dir, molt reconfortada, cada dia recordo la meva filla, lo feliça que va ser. Una lliçó brutal, brutal.
Aquesta és la lliçó. Sí. De l'aprenentatge d'aquest tipus de situacions.
Se li va morir amb bons anys i l'únic que feia era recordar el que sí havia viscut i el feliç que havia estat.
Doncs un exemple d'una persona que sí, que ha après
exacte.
A pensar bé i, per tant, un exemple claríssim sí. Que es pot
però
fer i que tots en podem aprendre.
M'has de reconèixer que això és minoritari.
Sí. Lamentablement ens queda molt camí per recórrer.
Oh, i tant, i tant.
L'objectiu primer de pares i educadors hauria de ser ensenyar a pensar bé.
A veure, jo diria que hauria de ser a gestionar les emocions, no només al pensar, per exemple, a saber-se distribuir el temps, a saber solucionar-se els seus propis problemes, a saber comunicar d'una forma adequada.
Enfrontar la frustració.
Important. Per exemple, tolerar la frustració. A veure, hi ha aquí dos objectius importants. En la mesura en què tot això ens ho treballem individualment sense esperar que vingui de dalt, és un treball personal que ens ajudarà a ser més feliços i, per tant, si ens sentim més bé, evitarem molt dolor emocional. Ens sentirem menys malament, això és el que vull dir. I aquest treball sol ja es mereix que el tinguem en compte, perquè és importantíssim. Tenint en compte la quantitat, bueno, i el que es preveu sobre la depressió, etcètera, etcètera, totes aquestes coses que es parlen a diari de lo que ens ve a sobre en aquest sentit del emocional. I la segona és que hi ha una qüestió que crec que també és bàsic i que ens hem de plantejar. Una de les coses que hem d'aprendre és a controlar l'egoisme. La societat s'ha mogut durant segles i encara ens movem a través de l'egoisme, però 100 milions d'egoistes feien progressar el món i 7.000 milions ens el mengem en 3 dies. L'agost passat es va explicar que el que produïm la humanitat, els éssers humans, l'any 2014 ja ho havíem acabat. És a dir, que des de l'agost al desembre el que hem fet és destruir. O aprenem a controlar l'egoisme o tenim els dies comptats.
Molt per aprendre ens queda Ferran Salmurri. Pels que no en sabem, podem començar a fer-ho, a posar atenció en aquest llibre, Raó i emoció, recursos per aprendre i ensenyar a pensar. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Ferran.
A vosaltres per l'invitació.
Molt bon dia.
Sant Cugat a fons, Sant Cugat a fons, Sant Cugat a fons, Sant Cugat a fons, Sant Cugat a fons.